Ara mateix les 11 i 12 minuts del matí, entre que la jornada ja venia una miqueta escapçada i el fet que hi han hagut molts partits suspesos, doncs hem tingut una jornada esportiva així, agafada com aquell que diu amb pinces. Temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel. Abans no arribem a les 12, sí que parlarem d'esports, del que ha succeït esportivament parlant al llarg d'aquest cap de setmana. Bàsicament, en futbol, doncs, analitzarem com ha anat la jornada tercera catalana, perquè a primera catalana, en el grup de Sitges, només s'han jugat 2 dels 8 partits que s'havien programat en aquesta jornada. Cap de setmana, com dèiem, amb força partits suspesos. Recordem que la federació va decidir suspendre els partits dels equips de la província de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, tant si jugaven a casa com si actuaven de visitant, degut a aquest plan d'alerta inuncat que va decretar la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat. Bé, a tercera catalana sí, força partits. Destacarem bàsicament també el que va disputar ahir a la tarda el filial de la Unió Esportiva Sitges, el Sitges B, que va perdre 1-0 a Rubí, al camp de l'Olímpic Can Fatjó, a les portes del que pot ser un partit, ja ho diem, molt interessant aquest proper dissabte a Aiguadols, perquè tindrem un Sitges B Canyelles, un Canyelles que ara mateix ocupa el segon lloc de la classificació per darrere d'un Capellades que, està intractable, ha guanyat els 7 partits que ha disputat. Parlarem també del derbi d'hoquei que es va jugar el passat divendres, coincidint amb el dia de Tots Sants, a Pinsbens, victòria del Club Patí Subursitges per 5-3 davant el Club Patí Vilanova, i acabarem aquest temps de descompte amb una miqueta d'actualitat del Sitges Hockey Club. De 12 del matí, en matèria de futbol base, destaquem la bona trajectòria de la juvenil A de la Blanca, que en aquesta darrera jornada va sumar 3 nous punts. Han guanyat 3-0 al Ribes. De moment, la Blanca, que és líder indiscutible del grup 10 de la primera divisió de juvenils, ha sumat 16 punts. És l'equip que més gols fa, tants com 26, i el que menys encaixa. N'han encaixat només 5. Cada setmana, amb força partits suspesos, malgrat tot, crec que l'Isidre Gómez ens ha d'explicar que no ha estat pas una jornada dolenta, sinó més aviat tot el contrari en quant a resultats. Isidre, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Ha estat aquesta una jornada pels equips de la Blanca, diríem que, ratllant l'excel·lència.
Platòrica. Han jugat, s'han jugat 19 partits, n'hem guanyat 17, n'hem empatat un i n'hem perdut un. A part, dos equips descansaven i l'infantil que va suspendre la federació, pues jo no, ni los más viejos del lugar lo recuerdo.
Sí, sí, i a més en un cap de setmana, repetim, tan complicat, bàsicament per aquestes alertes de fortes pluges que va obligar la federació, amb bon criteri, òbviament, a suspendre els partits que afectaven bàsicament a la província de Tarragona i també les Terres de l'Ebre, tant si havien de jugar com a locals o si havien de jugar també com a visitants. Bé, aquest juvenil A, Isidre, que segueix com un tro.
Sí, va costar perquè va ser un derbi i també va ajudar que l'equip visitant al minut 44 es va quedar amb un jugador menys. I llavors això també va ajudar, però aquí estem, els anys van marcant, amb facilitat, no encaixem i a seguir tal com estem.
Bon inici del conjunt del Josu en aquesta temporada, en aquest juvenil A de primera divisió. Què destaquem també d'aquesta jornada, Isidre? No sé si vols parlar també d'aquest derbi de Benjamins de segona divisió.
Teníem... Sí, jo me'l tenia posat i mira, els més petits i els més grans es van enfrontar i també vam emportar allà al municipal Aitana bon matí un resultat de 0-4 perquè els més petitets, que també, es van jugar el seu derbi i aquest cap de setmana. I també volia aquesta setmana posar de manifest els equips que a vegades els clubs tenim més oblidats, que són els Cs, els Ds.
Sí.
Nosaltres en aquest cas només tenim Cs i vista la... preveient la jornada, parlem dels Cs, que són generalment els que ens donen menys alegries. Aquesta setmana, que menys un, tots ens han donat alegries, perquè el cadet C va guanyar 12-0 al Capellades, a la Libia S12C va guanyar 4-3 a la Penya Regadió Sant Feliu, l'S11 va ser el que va perdre, 4-3 contra el Barça Vilanova 2015, el Benjamí SDUC va guanyar 7-1 a la Fundació Vilanova i la Geltrú, i el Benjamí S9C va guanyar 1-2 al camp del Gelida, o sigui que aquesta vegada els C se'ns han portat i han sumat a aquestes 17 victòries que hem tingut en conjunt. Una d'aquestes victòries, també haig de dir que és el juvenil B, que va jugar un partit amistós contra la penya espanyolista Manigua, que va guanyar per 2-0, però bueno, també l'hem de comptar perquè han disputat un partit.
Òbviament. Bon cap de setmana futbolístic, per tant, per als equips de la Blanca. Per cert, avui dilluns, no sé si hi ha previst que els equips puguin entrenar amb absoluta normalitat. Hi ha previst algun pla en aquest sentit, Isidre?
En principi encara no n'hem parlat. Ara ens posarem al WhatsApp. L'altre dia també vam estar sempre a les penses del que deien si l'Ajuntament, no ens van dir res, vam fer els entrenos, va sortir tot bé. Avui ja diuen que l'alerta aquesta en teoria acaba a les dues.
Sí.
Mirarem com està el camp, perquè ara deu estar com una piscina. I
valorareu.
Molt bé. S'ha de valorar. Minut a minut.
Minut a minut, partit a partit. Exacte. Isidre, moltíssimes gràcies i enhorabona per aquest excel·lent cap de setmana.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Bé, doncs, estranyament el que podíem pensar. Bon cap de setmana futbolístic per als equips de la Blanca. Si parlem de primera catalana, com els dèiem, el Sitges no va poder jugar amb el seu partit davant l'Escó, el que havia de disputar amb el passat dissabte al Municipal d'Aiguadols, arran de la suspensió, com dèiem, dels partits que tenien afectació als equips de la província de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre. En el grup 3 de la primera catalana només es van poder jugar 2 dels 8 partits. Es van jugar amb el Ciutat Cooperativa Viladecans, que va acabar amb empat a 2, i el Sant Boià Atlètic Vilafranca. Compte perquè el conjunt vilafranquí va guanyar 0-1 i, per tant, ha aconseguit, curiosament, en aquesta jornada tan escapçada, la seva primera victòria de la temporada. Van quedar suspesos el Sant Cugat, el Catllà, el Canonge Sant Ildefons, el Camarles Sant Feliuenc, el Joventut 25 de Setembre La Sénia i el Tortosa Ebre Martorell. Poca afectació a nivell de classificació. De moment segueix líder el Martorell amb 15 punts, seguit del Sitges, que manté aquesta segona posició amb 13, i el Cooperativa, que sí que va poder jugar i que va empatar, com dèiem, a 2 amb el Viladecans. Aquest Viladecans que a poc s'està recuperant, ja va guanyar el Sitges a l'anterior jornada i ha tret un punt d'un camp difícil, difícil de debò, com és el del Cooperativa, després d'aquest empat a 2. El conjunt de Sant Vicenç dels Horts és tercer amb 12 punts. A la part baixa, Escó amb 5 punts, Viladecans amb 5 i Camarles amb 3. Bé, no l'hem fet venir, però tenim el Toni al telèfon. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
No sé, jo ara estava intentant recordar una jornada amb partits, amb tants partits suspesos. No la recordo, Toni?
No, jo tampoc, perquè ja no tan sol la primera catalana. La segona catalana, el grup 6è, el grup 6, que és el grup on juga el Cubelles, no van jugar ni un partit, tots suspesos.
Caram.
Tots.
Sí.
Tota la jornada passada per l'aigua, cap partit, i en el grup del Sitges, doncs, tu l'has dit, tan sols van jugar dos partits.
Sí, destaquem,
dos partits.
Toni, aquesta primera victòria de l'Atlètic Vilafranca, que va guanyar el camp del Sant Boià 0-1, compte perquè aquest proper cap de setmana tenim un Atlètic Vilafranca-Sitges el diumenge, s'ha canviat el partit, a jugar diumenge, no dissabte, diumenge al migdia, a partir de les 12. Bé, el conjunt vilafranquí que ha començat a treure el cap, també.
Sí, s'ha despertat, no? Així com el Viladecans va despertar els Sitges, en aquest cas el Sant Boià ha despertat el Vilafranca, a la Fundació Atlètic Vilafranca, i serà el proper rival dels Sitges, no? A veure, els Sitges sempre l'ha anat bé, jugar al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca, més que aquí, perquè, de fet, el millor resultat de la Fundació ha sigut aquí, al Municipal, i no passa al seu camp. Però bé, arriba el partit en un moment que la Fundació s'ha despertat, que els Sitges no ha jugat la seva jornada, vull dir que no ha jugat el seu partit i que anirà a Vilafranca en diumenge. Potser no és la millor hora pel sènior, pel primer equip dels Sitges, perquè és el diumenge al matí. Està molt acostumat jugant dissabtes a la tarda, però en fi, jo penso que és un partit en el que es veurà un bon partit. Sempre que han jugat allà, el Sitges ha jugat molt bon partit, i a veure què passa. Són dos equips molt joves que poden donar-lo tot al Vilafranca, i jo estic convençut que no acabarà com ha començat, acabarà bé, perquè el Vilafranca sempre va una miqueta de menys a més, i el Sitges a seguir la seva línia.
Sí, una miqueta com el cas que comentàvem, Toni, del Viladecans, que ja va començar a reaccionar guanyant precisament el Sitges, va treure un punt difícil del camp del Cooperativa, i bé, a poc a poc, com deia fa uns dies l'Àlex Villa, amb aquest Viladecans no el podem donar per mort perquè té una gran plantilla i perquè segur que serà un dels equips que no sé si estarà dalt, però que reaccionarà tard o d'hora.
Reaccionar, sí. Potser de dalt arriba una mica tard,
clar,
però encara queda molt. Però encara queden moltes jornades, no? Pot passar moltes coses, no? Té una bona plantilla, això sí que te lo puc dir. A mi me va convèncer, eh? Defensivament és un equip ben armat. Té un gran porter que mou molt bé la defensa del Viladecans, i té un parell de jugadors a davant molt ràpids. És un molt bon equip. És un equip que jo penso que estarà, jo no sé si a dalt del tot, però que marcarà diferència. Això segur, canviarà molt de lo que era fins ara aquest Viladecans. No ha començat bé, però compta a partir d'ara, eh?
En canvi, a Tercera Catalana sí que s'han disputat la majoria dels partits. Una jornada que ens ha deixat algun resultat interessant, però, Toni, parlem bàsicament de la derrota que va patir amb el Sitges B, a Rubí, al camp de l'Olímpic Can Fatjó, per 1-0, amb un gol de penal que el Sitges va encaixar a l'inici del partit, ja que el conjunt local l'aconseguia transformar aquest penal al minut 6, per tant, molt d'hora. De moment, mals números del Sitges B fora, eh?
Sí, a Can Contrari, mals números. No aixeca cap. A Can Contrari, el Sitges, doncs, no està com no està acostumat, no? Perquè, de fet, la temporada passada gairebé jugava millor a Can Contrari que no pas a casa, no? Però bé, tot i que a casa també va fer un gran campionat. Un Sitges que té que millorar molt. Jo ja lo vaig veure davant de l'Espirall. Va guanyar l'Espirall, però no me va convèncer com va jugar el partit. És un Sitges que té molta qualitat, però que falta conjunció, no? Falta conjuntar bé a l'equip. Jo penso que té feina doncs Raül Aroca a partir d'ara, si vol estar a dalt. A veure, encara n'hi ha temps, però compta amb aquest Capellades, sí, que està intratable, i si continua així, jo penso que serà un passeig pel Capellades.
Sí, sí, ara parlarem com queda la classificació, però, com dèiem, mals números del Sitges B fora, només ha pogut guanyar amb l'Olivella, la resta han estat derrotes, derrota Capellades a la primera jornada, derrota sorprenent amb el Sant Esteve a Rovires i la d'ahir a Rubí, amb l'Olímpic Can Fatjó. Precisament, l'Olímpic Can Fatjó li ha pres la tercera posició amb un Sitges, sí, que ara mateix és quart, que està a 4 punts del segon, que és el Canyelles, i a 9 ja d'un Capellades que no afluixa, com dèiem, i que ha guanyat els 7 partits que ha disputat. I compte, i molta atenció, perquè pot ser un partit molt, molt interessant, Toni, el que es viurà amb aquest dissabte a Aiguadols, Sitges B, Canyelles.
Sí, sí, sí. A més, tenint en compte el partit que jugava el Canyelles davant del Ribas, sí, en feia 3 gols al,
sí,
Ribas.
Sí, senyor.
Un Ribas ple de jugadors que poden jugar en categoria més alta. Un Ribas que potser té massa galls dintre del galliner i que tot això li està causant problemes. El Canyella és un molt bon equip, és un equip molt ben entrenat per Manel Lora, un home que coneix molt bé la categoria i que el Sitges tindrà que fer molt per poder guanyar el Canyella. Serà un partit molt complicat, un partit per veure'l, perquè serà un partidàs. Però compta amb aquest Canyelles, que ha sigut capaç de guanyar a l'equip que va perdre ahir al Sitges, al camp de l'Olímpic Can Fasó. En canvi, el Canyelles va guanyar al camp de l'Olímpic Can Fasó per 0-2.
Sí, sí, aquest Canyelles que, com dèiem, és segon, té 16 punts, ha aconseguit 5 victòries, un empat i una única derrota, la que va patir amb el camp del Moja. Fixa't que el Canyelles està ja a 5 punts del líder, del Capellades, i el Sitges B, que és quart, està a 4 del segon, que és ara mateix una miqueta el que crec que seria més assenyat per part del Sitges B, fixar-se una miqueta en aquesta segona plaça, no, Toni? Tal com estan,
sí,
les coses.
Sí. Tal com estan les coses, ara el que té que lluitar molt el Sitges és jugar la promoció, és la segona plaça, perquè la primera jo penso que aquest any no tindrà color. Jo penso que el Capellades està fent un inici de campionat sensacional i aquest no lo para ningú, perquè a casa doncs lo guanya tot i a camp contrari fins i tot golesca, no?
Sí, sí.
És un equip molt complicat, el Sitges té que anar per buscar el segon lloc, però té que millorar molt, no? Parlàvem, de fet fa dies que estem parlant amb el Raül Aroca i diu que, doncs, que ho té molt clar, que per estar a dalt del tot es té que millorar moltíssim. L'equip no acaba de funcionar com amb ell l'agrada i tindrà que treballar i treballar de debò.
Aquesta jornada que ens ha deixat, com dèiem, aquesta victòria 3-0 del Canyelles contra el Ribes, la derrota, Toni, a casa de l'Olivella, compta aquest Olivella que comença a mirar una miqueta més cap avall, va perdre 0-3 a casa amb el Capellades, o la derrota, m'ha sorprès una miqueta, 0-3 del Bas Espirall a casa amb el Molanta. Clar, si mires la classificació, ara mateix veus el Bas Espirall tercer per la cua. És una miqueta sorprenent, tenint en compte com és aquest equip, no?
Sí, sí. Però és un equip doncs, que a mi ja del tot no me va agradar aquí a Sitges. És que no me va agradar ni el Sitges ni l'Espirall, no?
Ja.
Va guanyar el que va marcar el gol, i aquest és el que va guanyar. No va ser un equip que va causar molta... vull dir, no va tenir molta arribada davant del Sitges, el Sitges no va patir amb l'Espirall, va patíem perquè s'estava acabant el partit, estaven 1-0, la incertesa al marcador, no per res més, però ni me va agradar el Sitges ni me va agradar l'Espirall. Té que millorar molt. Ha perdut jugadors importants aquest Espirall i això nota molt.
Sens dubte. Res a veure amb l'Espirall, per exemple, que vam veure la temporada passada. Molt interessant, com dèiem, aquest duel de dissabte a Guadols a 4:45 entre el Sitges B i el Canyelles. Temps tindrem per parlar-ne i per analitzar-lo, almenys de cara a la prèvia de divendres. Hem volgut, fer una petita pinzellada de com ha anat aquesta jornada més passada per aigua, òbviament, a primera que no passa a tercera catalana. Toni, moltíssimes gràcies. Ens veiem divendres.
Molt bé, Pitu.
Adéu-siau, bon dia.
Divendres. Adéu, bon dia.
Dos quarts de 12, parlem d'hoquei perquè a la segona catalana venim d'un derbi, el que es va disputar el passat divendres a Pinsbens, coincidint amb el dia de Tots Sants, per destacar, òbviament, aquesta nova victòria del Petit Subursitges, on, de moment, a Pinsbens ha guanyat els 4 partits que ha disputat. Victòria, com dèiem, en el derbi de divendres en un partit que començava de la millor manera, ja que no havia transcorregut ni un minut quan Albert del Río marcava l'1-0. I millor, encara se li posaven les coses quan al minut 2 un xut de Sergio el desviava al fons de la xarxa el mateix Albert del Río. I en aquesta rauxa inicial dels sitgetans, Jofre, amb un forxut, posava el 3-0 al marcador al minut 6. Algú podia pensar que el guió de partit era perfecte, òbviament, amb aquest 3-0 al minut 6, i que el Subursitges no patiria per endur-se els 3 punts, però vet aquí que el Vilanova va aconseguir igualar amb el maig amb 3 gols als minuts 14, 17 i 22, amb un doblet de Pau González i l'empat a 3 que signava Roger Zapatero. Fins i tot va tenir l'oportunitat de marcar un quart gol després de dues accions que van acabar amb targeta blava, les que veien Pau Prat i Albert del Río. Començava, per tant, un nou partit amb empat a 3, però quedava clar que els vilanovins marxaven als vestidors amb millors sensacions, que no passa als sitgetans. Un empat que no es va desfer fins al minut 32, quan Jofre anotava el 4-3. Ell mateix, en una acció personal i envoltat de contraris, s'inventava un xut que sorprenia el porter del Vilanova i es convertia en el 5-3 tot just un minut més tard i amb un Petit Subursitges jugant en inferioritat per la segona blava que veia Pau Prat. Els de Jofre Vilà signaven el seu 4-4 a casa i ara només cal millorar els registres fora, on de moment no s'ha pogut sumar cap punt. Parlàvem en acabar amb Gerard Aroca. Bons minuts del jugador del Subursitges que ens deixava o que ens deia això sobre el partit.
Sí, bueno, la veritat és que últimament ja estem començant molt bé, sempre els partits, estem molt enxufats dintre Y sí que es cierto que por cuatro robos pilotas que no entran, et vens a baix, al final te empatan, pero bueno, lo importante es que la segunda parte, tornem allá, tornem, estem, y eso al final es lo que ens dona la victoria, hasta allá todo el rato.
El partit s'ha posat molt bé, com deia abans, amb un 3-0. Sí. Què ha passat? El Vilanova us ha aconseguit igualar, fins i tot ha tingut l'ocasió de posar-se per davant amb aquelles dues blaves.
Clar, quan vas guanyant, el més relaxes, l'altre ve de sota, no té res a perdre, va a saco, ens hem relaxat una miqueta, i aquesta energia que tenien ells no l'hem sabut igualar, i al final, doncs, mira, de 3-0 a 3-3 per l'energia que tenien, no per res més.
Heu sabut donar-hi el tomb, com dèiem, a la segona part, no? Perquè a partir d'estava complicat, certament.
Sí, al final, mitja part, al vestuari, sempre és el moment de tornar a la calma, tornem a de zero, noves idees, i hem vist el que ha passat a la primera part, no s'ha de tornar a repetir.
Bé, avui podem dir, almenys, sota el nostre punt de vista, que has tingut bons minuts avui a la pista.
Sí, bueno, normalment soc més revulsiu, jugo així per només descans, però bueno, la veritat és que hem estat donant protagonisme últimament, també dels entrenos, entrenem molt fort i per millorar cada dia, alguns fins de dos partits que es nota molt el ritme, i bueno, jo agraït que em doni aquests minuts.
Una bona victòria, Gerard, de moment aquí esteu intractables, tots els partits que heu jugat a Pinsvens s'han acabat en victòria, potser la signatura pendent és ara mateix fora de casa, no?
Sí, fora, la veritat és que ens està resistint, però jo crec que amb aquesta dinàmica, amb aquests tres partits que portem consecutius aquí, ens dona bona dinàmica per seguir endavant i que el pròxim partit a fora pues, anem amb millors sensacions. Aquí la veritat és que es nota molt, hi ha gent, s'omple bastant el pavelló i es nota, és la cosa nostra i ens agrada jugar aquí.
Com estàs veient la temporada?
Bé, molt bé, hem començat així més fluixos, vam començar així amb jugadors nous, per tant encara no ens enteníem, cada cop ens estem entenent més i jo crec que serà bona temporada, sobretot per disfrutar i intentar mirar cap a dalt.
Molt bé, Gerard, doncs gràcies i enhorabona per aquesta victòria.
Moltes gràcies.
Bé, doncs, passades ja unes quantes hores després del partit, com veu la victòria i la situació en definitiva de moment a la Lliga després d'aquestes sis primeres jornades? En parlem amb l'entrenador del Suburb Sitges, amb en Jofre Vilà, que el tenim ja al telèfon. Jofre, bon dia, bona hora.
Hola, no sé si bon dia, però com a mínim bona hora. Sí.
Bon dia, bona hora. De moment sembla que el sol vol sortir i que deixarem enrere aquesta situació de pluja. Jofre, passades les hores, com analitzes la victòria de l'altre dia amb el Vilanova?
Home, què t'ajudíem? Primer que tot és tan trist que, de fet, la veritat és que jo abans del partit inclús vaig plantejar el fet de que si es tenia que jugar el partit o no es tenia que jugar el partit. Mm. O sigui, ja tot és complexa. Per què? Perquè, almenys per mi, el fet de jugar un partit contra el Vilanova, pues ja és un acte de celebració. I, per tant, tenien que vindre a passar-s'ho bé i ser feliços. La cosa es complicava i durant la setmana i feia que moltes coses tinguessin que plantejar, però bueno, al final es va jugar el partit i, de fet, a mi em va costar molt posar-m'hi dintre del partit, però personalment, però es tenia que jugar. L'àrbit ens va dir que obligatòriament, no, de fet, no ens va permetre ni fer un minut de silenci, a vegades hi ha coses que no sóc capaç d'entendre.
Sí, però incomprensible, sí.
Però a part d'això, vam jugar un partit, va estar molt bé, i al final vam aconseguir els tres punts, cosa que ens fa més forts com a equip, però no sé, hi ha moltes coses que es tindrien que plantejar a vegades.
Ja. Ara que escoltàvem el Gerard Aroca, molt bon partit del Gerard, si em permets, Jofre, perquè vaja, és un jugador que és més de la segona unitat, com es diu en aquests casos, però a mi em va semblar que va fer un partit molt, molt complet, el Gerard.
El primer problema que tenim és que això de les primeres i segones unitats ja no crec ja ni amb el hockey, sinó inclús amb tots els esports ja tenim que començar a entendre de que és una cosa que davant dels requeriments són jocs esportius i, per tant, requeriments físics que tenen la gent per poder jugar els partits, doncs cada vegada és menys important. O sigui, a mi m'agrada parlar de rotacions i diguem-ne que el Gerard, inclús el Marçal, que també està lesionat, i algun altre jugador ja són de la primera unitat o almenys de la primera rotació. No entenc el segon Sí, pràcticament tots tenen la seva funció, tots treballen per una cosa determinada, dintre d'un partit poden passar moltes coses i tots són necessaris, tots, tots, hasta el que fa Déu. I això ho tindríem que entendre tots.
Sí, sí, no, no, t'ho dic perquè, clar, és un jugador que, a veure, no és titularíssim, com es diu en aquests casos, i precisament per això t'ho destaco, no? Perquè crec que el seu paper, entrant des de la banqueta, va ser, vaja, diria que fonamental.
És que jo crec que això ja no existeix. Mm. O sigui, el fet de la titularitat, sí, sí, jo vinc de quan jugàvem a hockey i érem 5, 4 que jugàvem i un que entrava a la rotació. Quan algú es feia mal o feia molts gols. Això ja no és així, per sort. I ja et dic, o sigui, tots tenen la seva funció, inclús a vegades a mi em fa gràcia el fet de que es parla dels titulars com a gent important, són importants per la feina que fan, però hi ha jugadors que quan entren també tenen la seva importància. És molt important. És molt important.
Jofre, ara hi ha una cosa que és molt, molt, molt palpable en aquest inici de temporada, que és l'equip, de moment, guanya a casa, però fora no ha rascat res.
Una mica de pluja, desmirada, solucionada.
Com es canvia això?
El què?
Aquesta dinàmica.
És que estava esbarallant-me amb la ràdio.
Ja. No, preguntava una miqueta per aquesta dinàmica fora de casa, no? Que de moment no...
No, fora de casa portem dos partits. Els dos partits els guanyàvem i, de fet, la dinàmica va ser la mateixa. Sí, no sé si et vas veure el partit, entrem els partits molt bé, els desenvolupem molt bé, però arriba un moment que per excés de suposo, de responsabilitat o de joc, no sé per què, la cosa es complica i...
Ui, no sé si...
A casa no els hem pogut recuperar, però a casa sí que tenim temps suficient i rotació suficient per poder-ho aconseguir. Jo crec que és anar treballant a l'equip i anar aconseguint el que podem millorar.
És, sens dubte, ara, de moment, l'assignatura pendent que té l'equip, poder tenir algun bon resultat fora, tenint en compte que ara us venen dos desplaçaments, no seguits, sinó que primer Juneda i després amb un partit aquí entremig a casa heu d'anar a Riudoms, que és un dels equips que està també bastant bé a la classificació. Doncs, home, és un repte també per l'equip, no?
Jo crec que el repte de l'equip és creure en si mateix i que vagi consolidant el seu joc i la seva manera d'entendre l'hoquei. I a partir d'aquí no hi haurà ningú que ens pugui parar. Podem superar qualsevol tipus de situació perquè tindrem recursos per fer-ho. Serem nosaltres els que marcarem el pas i és el que al final ens interessa. Si això no ho podem aconseguir, doncs al final el problema que tenim és que no podem guanyar-ho tot i aquesta categoria exigeix guanyar-ho tot per poder pujar, que és la nostra exigència, no? És continuar treballant, recuperar la gent que per unes coses o per altres no poden participar del nostre joc, perquè jo crec que al final són necessaris tot. Tothom sap fer el que sap fer i si es dedica a fer la seva feina, si s'alineen els astres, doncs estarem a dalt. Si no, doncs ho tornarem a provar, però al final el que tenim que aconseguir és un grup de jugadors forts que entenguin el hockey com algú que els ompli i amb ànsies d'aconseguir nous reptes i feines. I això ens fa aprendre, estava parlant ara, parlaves del Gerard, el Gerard és una d'aquestes expressions, ja que fa un any no estava ni siquiera amb els patins posats, no? I ha anat treballant, s'ha anat buscant un espai i ara, com tu dius, hi ha moments que el necessitem i per tant aporta el que realment està ell condicionat i a més capacitat per aportar a l'equip. Això és el que ens interessa en tots els nivells.
Sens dubte. No oblidem que a l'equip li falten ara mateix dues peces, perquè el Gerard Morera s'està recuperant de la seva lesió i afegim a la infermeria el Marçal, doncs, que també no sabem ben bé per quan en tindrà, però vaja, no sé si preguntar-te què perd l'equip amb aquestes dues baixes.
Doncs perd rotacions, perd aportacions, cert, hi ha coses que el Marçal sap fer i que altres jugadors no tenen capacitat per fer. O sigui, de fet, el que perdem és capacitat de joc. El joc, l'hoquei, aquí a Catalunya està a uns nivells molt alts i necessita en qualsevol situació que tu puguis treballar amb el que tens i amb el que et poden aportar aquests jugadors. El problema que tinc jo en aquests moments és el Gerard amb la seva capacitat física, el Marçal amb la seva capacitat defensiva, encara que sigui per altre tipus de situació, com és l'Isaac, que amb la seva veterania ens ajudava molt en moments molt determinats de joc, doncs són baixa per alguna raó o per una altra, no? Jo espero que a poc això es vagi recuperant i que aquest equip, que s'havia dissenyat en tota la seva plenitud, pues vagi aportant cada un el que té que portar, no? Parlàvem situacions així molt més especials com era els gols del Jofre, no? Els gols del Jofre, pues bueno, pues són, és el que aporta el gol, no? Però al final un partit o una temporada no es guanya només marcant gols, sinó que també es guanya que no te'n facin, o es guanya a nivell psicològic i mental d'una capacitat de grup, i això pues, ha de treballar a tots els nivells, inclús a nivell de club, també.
Veu visitar Juneda amb el segon equip i torneu a Juneda cada setmana?
Sí, veus, és que al final acabem... El món és estrany, no? Però o sigui, nosaltres el desplaçament a Juneda d'aquest cap de setmana ha sigut molt dur.
Imagino.
Molt dur, tu pensa que... No, pensa que a part de les circumstàncies mentals que ens podíem trobar, és que vam sortir d'aquí plovent, diluviant, i vam arribar a Juneda plovent, diluviant. I van ser 120 quilòmetres terribles, on arribem amb un pavelló que, a més, ple de goteres, que tampoc es tindria que haver jugat. Allà sí que es va fer un minut de silenci. No sé per què va canviar el criteri en 12 hores d'un moment a l'altre. I allà sí que també va ser molt difícil jugar el partit, no? Inclús així vam estar fins al final. I, bueno, i aquesta setmana hi tornem a anar amb més coses. Ara sabem més coses, ja que vam estar la setmana passada amb la meitat de l'equip allà jugant, no? És estrany el que a vegades ens aporta el calendari.
Sí, sí.
I és estrany el que a vegades ens trobem a la vida, no? Però bueno, anirem, jugarem i suposo que ho farem molt bé.
Doncs amb aquest darrer missatge volem acabar. Jofre, gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt bé i vaja, a veure si de Juneda podem tornar amb quelcom positiu.
Tenim que tornar amb algo positiu.
Gràcies, Jofre, una abraçada. Adéu-siau.
Igualment, vinga.
Doncs després d'aquesta victòria, el Club Patí Sabor Sitges suma 12 punts a la Lliga. Ara mateix ocupa el quart lloc. Ha estat una jornada doncs, molt escapçada. Només s'han disputat 3 partits, més enllà del derbi. L'empat a 2 entre el Mollerussa i el Riudebitlles i la victòria d'un intractable Cubelles que va guanyar 5-4 al Juneda. Obrim plana poliesportiva per parlar, per exemple, de futbol femení i destacar la victòria de la segona de la temporada de l'equip femení de futbol 7 de la Unió Esportiva Sitges, que es va imposar 3-8 al Tous amb 3 gols de Judit Roig, 3 més de Cristina Boira, Nada Labat i també de la Judit Botí. En bàsquet femení, en partit pendent de la primera jornada, l'equip Sots 20 femení del bàsquet Sitges va guanyar 63-52 al Santa Perpètua i el sènior B del Rugby Club Sitges va jugar a Sant Cugat el partit pendent que tenia de la primera jornada. Va perdre 47-21. I en futbol sala, el Club Futbol Sala Sitges, que no va poder disputar amb el seu partit a la pista dels joves Vilobí, es va ajornar el maig. Acabem avui amb hoquei herba. I posem actualitat del Sitges Hockey Club, de la mà de la seva presidenta, Pato Melvin, amb qui hem pogut fer un repàs a tot el que envolta el club ara mateix, però sobretot amb un repte pendent, que a finals d'any es pugui començar a utilitzar el camp a la zona de la plana.
Terminamos la temporada pasada contentos, con todas las categorías jugando y participando de liga, con una segunda y con dos equipos, mamis y papis. Luego hemos terminado la temporada haciendo campaña escolar y hemos tenido muy buen resultado ahora al comienzo de esta temporada, ya que hemos tenido 40 niños nuevos en las escuelitas, ya estando un poco en la ocupación del 100% de lo que podemos más o menos asumir, por un tema de espacio, por un tema de,
sí, sí,
de entrenadores y demás. Entonces, como noticia, lamentablemente pusimos pausa a nuestra segunda femenina que teníamos, pero simplemente es una pausa. Por lo tanto, tenemos que intentar, para todas aquellas mujeres que tengan ganas de jugar el hockey, que hayan jugado en sus países de origen o tal, o tengan ganas de venir, el club está abierto a poder retomar esta segunda. ¿Sí?
La idea un poco era que hubiera equipo de segunda,
sí, sí,
pero
sí,
creo que no había suficientes jugadoras.
Había pocas jugadoras, por lo tanto, esto dificultó un poco esta continuidad, ¿no?, de jugar cada fin de semana, con muchas exigencias para las que sí estaban. Entonces hemos decidido poner una pausa, que no es que se haya cancelado, sino una pausa para poder reclutar más jugadoras y volver a abrirlo en cuanto se pueda. Por eso el club no es que renuncie, sino que fue una pausa, porque si no era muchas exigencias para las que sí se quedaban, que además muchas podíamos ser mamis, que además de nuestra Liga de Mamis íbamos a ayudar a la Liga de Segunda, por lo tanto era bastante compromiso que era, realmente era difícil de mantener el tiempo, con familias, trabajos y todo lo que requiere, ¿no? Entonces, bueno, pausa y estamos trabajando para poder reanudar esta segunda. En cuanto a instalaciones, siempre estamos en la lucha en nuestro campo porque insistimos en que el hockey se juega en otro tipo de césped. Por lo tanto, el ayuntamiento ya en el último pleno, bueno, en el pleno del año pasado, ya se habían comprometido a hacernos un espacio. En eso se está. Actualmente paso cada mañana y ya tenemos la parte del terreno aplanada con tierra. El siguiente paso es vallarlo. Luego de poder conseguir con la federación para ver si se puede conseguir una hierba de hockey, ¿no? Y a partir de ahí volverá a retomar nuestro plan de expansión de segunda, que pueda jugar en un césped también local, nuestros papis que están jugando de visitante y nuestras cadetas están jugando de visitante con un préstamo amistoso en el campo de fútbol de Olivella, porque el césped es más idóneo que el que tenemos en Pinsvens, hasta que en Sitges tengamos las condiciones óptimas, digamos.
Ahora hay un poco, supongo, Pato, la sensación esa de que bien, no estoy nunca en mi casa.
Ya, es eso, hemos crecido, también el año pasado los papis segunda han jugado de visitantes siempre, porque no podíamos jugar de local, entonces ahora intentamos que estar más cerquita, que es Olivella, haciendo de local, pero tampoco nuestra casa, pero agradecemos tanto al Ayuntamiento de Olivella y al Ayuntamiento de Sitges que hayan llegado a este acuerdo, porque la verdad que como club estamos más contentos jugando aquí que jugando siempre de visitante.
Ya,
eso es una, si es una,
no,
realidad.
Si no recuerdo mal, Pato, creo que la temporada pasada fue Castelldefels, ¿no?
Sí, pero claro, aquí Castelldefels fue un concepto de alquiler de campo, yeah, y
sí,
demás,
sí,
aquí
sí, sí,
realmente
sí, sí, es diferente.
Hay que destacar la buena voluntad y se tiene que agradecer, lo digo, así como pido, también agradezco que se hayan puesto de acuerdo los dos ayuntamientos y que nos estén ayudando en esta transición, porque al final son momentos de transición donde si todos apretamos un poquito y nos juntamos, vamos a positivo, ¿no? Entonces, bueno, hay que destacar esto, que hay buena voluntad.
Me comentabas hace un rato, me paso cada día por el campo, uno va viendo, sí, la evolución, supongo, pero nunca es suficiente, ¿no? Siempre piensas, bueno, a ver si esto va un poquito más rápido.
Eso es todo, sabemos que es difícil, porque sí, también hay que, ¿no? Hay temas administrativos, temas de también de presupuestos y demás,
sí,
pero
sí,
claro, no soy yo, si soy un responsable de un club y tengo que tener con toda la gente que trabajamos para esto una previsión de crecimiento, claro, necesito saber un poco timing, ¿no? Porque si no, vamos a hacer más actividades en los colegios y ¿cómo asumimos que vienen más niños? Si no tenemos espacio, ¿dónde estamos? Estamos súper apretados ya. Y si crecemos de repente, este año nos encontramos con 40 niños nuevos de una categoría sola de a Levín pasamos a dos, de una de Benjamines pasamos a dos, y claro, todo esto, este crecimiento hay que poder asumirlo en cuanto a espacio y personal, ¿no? Entonces, ahí está, si yo tengo un campo, ¿no?, como un hockey, y que podemos explotarlo a tope, pues trabajamos en consecuencia, ¿no? Pero
sí, sí,
estamos ahí un poco parados.
Te decía lo de la sensación de no estar en casa, pues
sí,
eso mismo, un poco trasladado a nivel deportivo, ¿no? El hecho de que no tener un espacio fijo, pues no te permite hacer según qué actividades o contar con según qué equipos.
Según, exactamente, por lo menos con lo que ya tenemos. Con posibilidades de crecer, lo mismo, porque el Hockey Plus siempre es un hockey para trabajar con un colectivo un poco con más dificultad, ¿no? Es un hockey con gente con discapacidad, que como ya tienen esa discapacidad no le podemos agregar el hándicap de un terreno no idóneo. Por lo tanto, para hacer ese proyecto también tenemos que asegurarnos tener un lugar idóneo. Luego, a nivel, si hablamos de marketing y negocio para Sitges y todo lo que conlleva el turismo en Sitges, el hockey es un deporte que trae gente de fuera, una selección belga, irlandesa, inglesa, equipos de universidades de Estados Unidos que quieran venir a hacer hockey. Personalmente, en mi trabajo, que es la gestión de eventos deportivos, entre otros, este verano he tenido dos grupos que han venido de fuera y he tenido que ofrecer Campo de Castelldefels y de San Cugat, por ejemplo, porque localmente no teníamos dónde alojarlos. Entonces, y esto es un beneficio para el ayuntamiento, ¿eh? Como club no tiene nada que ver.
Sí.
Yo ofrezco, como ofrezco, no sé, hacer para el surf.
Es lo que llamamos turismo deportivo.
Totalmente. Y eso a mí, personalmente, por mi profesión, me ha pasado este año. Digo, qué pena que como ciudad todavía no lo podamos ofrecer. No como club, sino como, bueno, algo más, un ingreso más para el pueblo. Porque al final es así, ¿no? Hotel, restaurante, tipo de actividades, etcétera, etcétera. Y no hablo en vano, sino hablo con una experiencia real y tangible. Entonces, bueno, en eso estamos. Ahora nos queda la esperanza de a ver si de aquí a final de año, que hemos hablado con el señor Monasterio, para a ver si cuáles son los timings. Tenemos un equipo de campo, digamos.
Porque hay una fecha más o menos, Pato. Más o menos, ¿eh?
Mira, la semana pasada el señor Monasterio fue invitado por la Federación Catalana de Hockey a un evento en donde, bueno, se reunían distintos tipos de colaboradores en el sector específico de hockey, ¿no? Llamemos luminarias, llamemos moquetas, llamémosle, bueno, ¿no?, más específico de nuestro deporte. Entonces, en base a eso, podemos pensar que el tema está más cercano. Luego, a nivel interno, hemos creado una comisión de seguimiento de campo, que estamos dos compañeros, Isaac y Jordi, que también estamos siguiendo un poquito más de cerca al ayuntamiento para poder colaborar, ¿no?, juntos, intentando ver. Entonces, la respuesta más exacta hoy, de lo que nos ha dicho las últimas palabras el señor Monasterio, es que para finales de diciembre podemos intentar tener lo que es el recinto cercado, y en base a eso ya poder hacer uso. No, porque hoy por hoy, si es un terreno de tierra planito, donde pueden haber perros, motos y coches y todo lo que se pueda acercar por allá arriba, y de momento no podemos usarlo, no sería real. Estamos esperando también para el festejo de nuestro aniversario, que lo hemos pospuesto para poder hacerlo también como una inauguración, aunque sea precario todavía el terreno. En cuanto nos den uso, haremos nuestro aniversario también ahí y empezar a moverlo, porque al final...
¿A punto de cumplir, Pato? ¿Cuántos? ¿5 ya?
No, en realidad veníamos por el tercero, que ya se está haciendo... Vamos a hacerlo casi junto con el cuarto.
Vale. Iba muy rápido yo.
Sí, pero bueno, vamos a festejar casi 2 aniversarios juntos. Pero bueno, no importa, lo grande, lo hacemos a lo grande y ya está, no pasa nada.
Perfecto. Por cierto, ¿algún reto deportivo para la temporada, Pato?
Y a ver, reto deportivo siempre tenemos.
¿O es difícil en estos momentos plantearse un reto deportivo cuando la situación es la que es y la que estamos comentando?
A ver, nuestra realidad es que, por ejemplo, a nivel niños cadetes hemos tenido que cederlos a Castelldefels porque no podíamos mantenerlos en una categoría en nuestro club. Ya el año pasado era mixto, han salido campeones. Este año ya por edad pasan a la siguiente categoría, no tenemos gente en el club, se tuvieron que ir cedidos, ¿no? Creamos una primera liga de cadetas, que son las que están más arriba, más fuertes hoy por hoy. Es difícil porque hay niñas más pequeñas que están jugando en esta categoría, por lo tanto este primer año va a ser un poco de unión, de lucha y de sacrificio.
De sufrir un poco,
pero bueno, así también empezaron en infantiles hace 2 años y el año pasado salieron campeones. Son momentos por los que hay que pasar Y bueno, como club sabemos que lo bueno es sostener esa categoría. El reto es volver a tener una segunda femenina. Y luego, claro, como escuela estamos felices porque tenemos pre-Benjamín, no íbamos a tener, logramos abrir un pre-Benjamín. Vamos a tener dos Benjamines, dos Elevines, nos falta infantil, que ya ojalá Dios quiera el año que viene podamos también retomar. Y bueno, estamos al completo. Papi va muy bien, las mamis tenemos también la misma cantidad de mamis que el año pasado, por lo tanto, que la verdad...
Te iba a decir, papis van como un tiro y mamis sí. Están ahí también terceras de la liga.
Sí, bueno. sí, en esta primera parte estamos haciendo una liga, representamos un equipo, entonces la verdad estamos bien, no te puedo... O sea, tener objetivos resultadistas, aunque suene así como muy amor y paz, no es nuestro objetivo principal ahora.
De acuerdo.
Nuestro objetivo es seguir creciendo en escuela, que son los que van a alimentar las categorías que vienen arriba, para que ningún niño se tenga que ir de nuestro club. Esa es la realidad, que se queden en casa.
Perfecto, pues es un buen mensaje para acabar. Pato, gracias nuevamente por atender nuestra llamada. Bueno. Desearos buena temporada, eso de entrada, y a ver si un poco se cumplen los pronósticos, que a final de año, pues bueno, ese campo que ahora se ve así, pues se pueda ya empezar a ser una realidad.
Mira, te propongo un reto, y para todos los que están escuchando, si hacemos un poquito más de fuerza... hablemos para final de año a ver cómo está la cosa.
Eso está hecho.
Sí, y pedimos deseos para Navidad.
Eso está hecho. Hacemos la carta a los Reyes.
Ahí está. Venga, hacemos este compromiso.
Pato, muchísimas gracias.
¿Vale? Bueno, muchas gracias. Un saludo, como siempre, gracias por apoyarnos.
Gracias, adiós.
Hasta luego, adiós.
Doncs amb la presidenta del Sitges Hockey Club, amb Pato Melvin, vam poder parlar amb aquests dies. I aquest repte, que a finals d'any doncs, el camp ubicat a la zona de la plana doncs, pugui acabar sent una realitat i una miqueta ja no és el fet de poder disposar del camp, sinó, com explicava la Pato, que el club pugui anar creixent i pugui anar-se alimentant de canalla, que en un futur, òbviament, seran els integrants dels primers equips. Amb hoquei herba posem avui el punt final a aquesta edició del Temps de Descompte. En mig minut i arribarem a les 12. Que acabin de passar un molt bon dilluns. Sembla que la cosa millora i que no tindrem... Vaja, cap episodi, allò de pluja important en les properes hores. En qualsevol cas, hem d'estar sempre pendents. Que vagi molt bé. Bon dilluns. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.